Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ja fa dies, però especialment aquesta setmana de Sant Jordi, el Penedès en xarxa està ben farcit de continguts relacionats amb el món editorial i us anem traslladant invitacions a la lectura. L'entrevista d'avui és una bona mostra d'aquesta voluntat. La penedesenca Carme Ortoll, col·laboradora del nostre programa, és coautora del llibre Temps per a l'escola, un treball que ha estat difós i ha generat debat en mitjans d'abast nacional i que ara us presentem. Per fer-ho, marxem cap a Canal 20 amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya la Carme Ortoll. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
I avui no per fer el pupitre, que és la seva aportació, la secció al Penedès en xarxa, sinó per conversar del llibre Temps per l'escola, escrit amb la Montserrat Jiménez i la Coral Regí. Les tres vau coincidir en un grup d'expertes per avaluar millores al sistema educatiu després d'uns mals resultats de l'informe PISA. D'aquí parteix una mica la llavor del llibre.
Sí, sí, va ser així. Amb nosaltres, més que experts i expertes, aquest grup de 18 persones, ens agradava més de dir-li de millores educatives. Uh-huh. Eh? Això va ser realment un catacrac.
Un gran coneixement del món educatiu.
Sí, sí, sí. Però vull dir, vam ser 18 persones que de diferents espais ens van demanar, des del govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya, de que poguéssim col·laborar en portar propostes en aquests sentit, i la veritat és que es va fer una feina excel·lent. Això era durant els mesos de febrer i març de l'any 2024, gener, febrer i març, i llavors ja ho vam explicar al Parlament i ho vam explicar al govern, i vam passar tot un dossier que, bueno, que se n'ha fet una mica de cas, però que ens hagués agradat que hagués sigut més que haguessin tingut més expectatives, no?, sobre el treball que s'havia fet, perquè era un treball profund i jo crec que molt ben fet. I llavors va resultar que en aquest grup de les 18 persones treballàvem en grupets diferents segons els temes que ens tocava, i amb la Coral Regí i amb la Montse Jiménez doncs vam coincidir en diferents temes i vam veure que de seguida ens agradava la manera de treballar juntes i això. Fins i tot quan s'acabava el grup, no?, doncs nosaltres vam fer un petit grup dins d'aquest grup per WhatsApp, i quan arribàvem a casa al vespre doncs continuàvem parlant dels temes del matí d'educació i de la tarda i això es va anar creant, de que primer va ser bonic perquè vam dir, home, no ho podem deixar a l'atzar de totes aquestes reflexions que hem escrit, que per nosaltres eren interessants de poder-les posar per escrit. I era un grup que tant dèiem coses d'educació com coses nostres, i llavors li dèiem una mica com el coti-coti pedagògic, no? Dèiem aquest nom. I llavors, bueno, vam anar canviant i vam decidir de posar-ho per escrit. I d'aquí va sortir, doncs, el llibre de Temps per l'escola, que després Rosa dels Vents, doncs, li va interessar i ens l'ha publicat.
Amb un subtítol que jo entenc que és tota una declaració d'intencions, també, perquè parleu d'una mirada col·lectiva, valenta i propositiva, entenc que en contraposició a mirades que són individuals, porugues i reactives en l'educació. Hi ha massa aquesta mirada i cal aquesta altra més propositiva i col·lectiva i valenta.
Mira, nosaltres, així d'entrada, som mestres que ens estimem l'educació i que pensem que l'educació ha de ser un treball col·lectiu i que, a més, s'ha de mirar amb esperança. Per tant, aquesta mirada propositiva, col·lectiva, de treball conjunt, no? És un treball col·lectiu, és un ofici magnífic i artesanal, on cada criatura s'ha de tractar de manera diferent, però com més persones hi ha a poder dir la seva, a poder millorar aquell treball de les criatures en cada moment, per nosaltres això era molt interessant, no? Per això sempre intentem de fer aquest enfocament positiu de l'educació. Entenem que l'educació ens ha de donar esperança i confiança en les persones, amb els mestres, amb els docents, amb les famílies, amb els nens. I tot això ara en aquest moment és importantíssim de poder-ho fer, per això aquest subtítol d'aquesta mirada col·lectiva, que per nosaltres era importantíssim de poder defensar, que a més és positiva. No?
I demaneu temps per l'escola, és el títol. Per fer què? Per què aquest temps per l'escola? En què hem de dedicar el temps que se li ampli a l'escola?
Mira, l'educació és una cosa que no vol pressa. L'educació no, i la pressa no s'entenen. Per tant, l'escola i l'educació, totes dues parts, necessiten temps. I cada criatura també necessita el seu temps per aprendre. Les criatures necessiten temps per adquirir els seus aprenentatges, perquè siguin profunds, els valors, l'autonomia, el pensament crític, per madurar, per construir, per les relacions, pels vincles, per molta cosa. I llavors sabem tots que educar és posar llavor, una llavor que segurament que creixeran en altres temporades, i per això sempre defensem aquest espai de temps, perquè no, en l'educació no podem pensar que tindrem resultats immediats. És un procés lent i profund, i se'ls ha de deixar els espais aquests importants per escoltar els ritmes de cada criatura, també, i de tenir cura per aquests aprenentatges personalitzats. No? Per això aquest temps per nosaltres és importantíssim. No?
És un llibre pensat per intervenir, és de debat, de reflexió, és un assaig, però també molt propositiu, com apuntàvem ara. Explica'ns una mica, perquè ja és tota una guia per entendre, doncs, aquesta voluntat, com està distribuït el llibre, com heu organitzat els seus continguts.
Sí, mira, nosaltres vam fer com diferents parts dins el llibre, que anirem parlant, però hi ha una part de contextualització, no? Parlar d'aquest grup de millores que et deia abans, d'aquestes veus pròpies, de l'estructura del llibre, dels somnis, d'aquestes qüestions a compartir. Després hi ha tota una segona part, que també és molt important, que és on es desenvolupen els continguts dels que volem parlar. En Jaume Cela, que és un gran mestre i és la persona que ens ha fet el pròleg del llibre, diu que és els capítols que van passant són com anar deixant molletes de pa, no? Molletes de pa, i llavors d'alguna manera doncs es parla sobre la immigració, es parla sobre la llengua, sobre la pobresa, sobre la inclusió, sobre què és ser mestre avui, sobre les famílies, també aspectes, no?, que ens guien en el camí aquest de l'educació i de l'aprendre. I després hi ha una tercera part, que és més de connexions, no? Una tercera part que ens ajuda a reflexionar amb el contingut i amb la pràctica educativa i també amb l'aprenentatge de la vida i per la vida, no? O sigui, és en aquest sentit. Hi ha uns espais al llibre, amb aquest espai de reflexió al final, que el que fem és com propostes, no? Perquè tant els claustres, si volen, només faltaria, com els equips directius, com a les AFES, a les AMPES, a les famílies, també a l'administració educativa, també els convidem, i a diferents entitats, que fem com reflexions on puguin parlar-ne i cadascú a la seva manera puguin anar prenent les seves pròpies decisions que siguin més adequades a les necessitats reals dels seus espais, dels seus alumnes, del seu context, dels seus projectes educatius, i per tant aquesta mirada. I després al final, que també és bonic, hi ha l'apartat dels somnis.
Els somnis, no? Els somnis. Demaneu experts, a persones molt significades al món educatiu al país.
Sí.
Com somia l'educació a l'escola?
Sí, això també és molt bonic, perquè ho vam estar pensant, no? De dir, a veure, no només nosaltres, sinó només les persones del grup, no? De quina educació voldríem, no? Quina seria la millor educació que voldríem, sinó que ho hem demanat des de mestres d'escoles bressol i de llars d'infants, evidentment a docents de l'educació primària, de la secundària, especialistes dels EAPs, a diferents persones, fins a catedràtics d'universitat que tinguin a veure amb la formació inicial, un altre aspecte també important, i en el món educatiu. I, per tant, aquests 15 o 16 somnis també ens orienten de cap on va, no?, aquesta part de...
I també, Carme, les autores aposteu per l'estabilitat legal i perquè l'educació no sigui una arma política.
No. Mira, nosaltres som del pensament de que el que no pot ser és que cada 4 anys que hi ha canvis de govern s'hagi de pensar de quina manera ha de ser l'educació d'aquest país, no? Els canvis de govern no haurien de representar res en aquesta part de l'educació, sinó que des dels centres educatius allò que funciona, deixem-ho reposar, deixem-ho treballar, deixem veient i canviem aquells aspectes reals que pensem que ens han de poder ajudar amb les criatures a tirar endavant tot el que és el seu aprenentatge, el seu treball de valors i tota la part de personalització. Clar, això amb tantíssimes lleis com hi ha hagut en aquests últims 40 anys, que hi ha hagut 9 lleis a Catalunya, 9 lleis, 8 de les quals a Espanya i una, que és la LEC, la nostra, a Catalunya, pensem que és una moguda impressionant pels centres educatius. Per tant, una de les coses que demanem és dues coses: estabilitat de les polítiques educatives del govern i també estabilitat dels mestres en els centres educatius i dels professors. És importantíssim poder treballar conjuntament els projectes i a llarga durada. Quan dic a llarga durada, cadascú la seva, però que no sigui una cosa que aquest any ets aquí, l'any que ve seràs a l'Arbós, l'altre any seràs a Tarragona, i clar, d'aquesta manera no es crea treball col·lectiu de centre com a claustre, no? I això repercuteix, evidentment, en l'educació dels infants.
Falta temps per l'escola, però també més recursos, més mans i més perfils professionals.
Sí, això també és així. Pensa que en els últims 10 anys, ja no me'n vaig més enllà, però en els últims 10 anys ha canviat molt tot, molt, i per tant, no només a nivell de la tecnologia i a nivell de totes les entrades d'internet, sinó a nivell dels mateixos valors, de com entenem l'educació, de com entenem l'educació de les criatures des de les famílies, per exemple. El pensament de les famílies és molt diferent de com actuen referent a l'escola, els mateixos docents, i llavors hi ha aspectes concrets que nosaltres creiem que si el que volem, perquè el que volem és una personalització de l'aprenentatge, perquè cada alumne és diferent i, per tant, ha de tenir nosaltres ens agrada dir una escola per a tothom i un projecte per a cadascú, no? En aquest sentit de que cada alumne rebi segons les seves necessitats. Per tant, per fer això, doncs, es necessiten moltes més mans, es necessita molts més pensaments a favor de com això es pot treballar d'una manera eficaç i eficient. Això és importantíssim. I després també tota la part de que hi ha molts recursos dels que tenim que jo crec que s'han de distribuir diferent de com els tenim. De recursos n'hi han. El que passa és que d'alguns aspectes se'n necessiten més. Per exemple, doncs els instituts on ens trobem amb que hi ha moltes criatures que tenim problemes de salut mental. Doncs potser allà necessitaríem més intervenció de professionals que ens poguessin ajudar, amb psicòlegs, amb altres persones que ens poguessin ajudar en aquest sentit. Per tant, quan diem professionals amb especialitats diferents, ens referim molt amb aquests sectors, no? Per exemple, tenim també moltes més criatures amb la part del TEA, amb la part de dislèxia, amb part de diferents coses. Per tant, potser necessitaríem professionals en els centres educatius, infermeres, a vegades, infermers, que ens ajudessin en aquest sentit amb les criatures, logopedes, que ens poguessin ajudar amb tot el que és la parla. Per tant, els docents ja fan molta bona feina, però ara amb els docents sols a l'escola no n'hi ha prou. Necessitem aquests perfils professionals que ens ajudin també amb aquests canvis nous que ens anem trobant.
La Carme Ortoll és tota una referent, una autoritat en escola inclusiva, perquè és l'autora intel·lectual del decret d'escola inclusiva, que reivindica, inclús també ara, recentment, en les lluites dels mestres, les mobilitzacions, perquè es ve a valorar que hi ha un bon decret, però no hi ha els mitjans per aplicar-lo. I les autores també, Carme, parleu més que d'escola inclusiva, de sistema educatiu inclusiu.
Sí.
Ens pots fer la distinció? Perquè aquest matís important?
Importantíssim. Mira, una escola inclusiva, estaríem parlant d'escola, estaríem parlant d'institut. I en aquests moments la inclusió el que necessita és d'aquest sistema. Si tu tens una criatura que només la tens des d'una criatura vulnerable, amb unes dificultats o no, una criatura, i tu només el pots atendre, aquesta criatura, des de l'escola, segurament que li mancarà moltíssim del que té per cobrir les seves necessitats. En canvi, si tu el que estàs fent és també poder-lo atendre com a sistema des de salut, des de serveis socials. Tenim unes criatures actualment que porten al darrere seu uns paquets importants de família, de canvis d'escola, d'immigració, que venen de fora, que no coneixen la llengua. Per tant, tots aquests aspectes no podem amb un sistema, amb una inclusió només escolar. Necessitem un sistema, necessitem aquesta mirada àmplia des d'educació, però també des de salut, des de servei social, des de territori, des dels ajuntaments, des de les entitats que treballen en aquest sentit, en les diferents viles i en les diferents ciutats. Vull dir que és aquesta mirada ampla d'inclusivitat on el que hem de fer és fer créixer la criatura des de totes les seves perspectives.
No defugiu debats que poden arribar a ser controvertits, per exemple, l'ús de la llengua. Vosaltres, lluny de qüestionar la immersió lingüística, el que feu és demanar un pla de xoc pel català amb més immersió lingüística.
Sí, però diferent. Pensa que la immersió lingüística va fer una feinada, bueno, ja ho sabem, i que hi ha moltíssims mestres actualment que són fills de la immersió lingüística, i això és, bueno,
un èxit
total, no? I llavors, ara actualment, clar, també ha canviat molt la ciutadania de Catalunya. Hem passat en pocs anys de 6 milions d'habitants a 8 milions. Aquests 8 milions, sabem per estadístiques, que necessiten molts més recursos per tal d'apropar-se a la llengua. Per tant, no n'hi ha prou només amb un pla d'immersió lingüística o amb unes aules com bé tenim i que a més funcionen molt bé de l'acollida de llengua i tota aquesta part, sinó que el que s'ha de fer és tot un treball general, no? I no només per les criatures, també per les seves famílies. Perquè, és clar, ens trobem de que tu parles amb un nen o amb una nena de 10 anys, d'11, que surt de l'escola i aquella criatura és igual del país que hagi vingut, si fa 2 anys que és aquí, o 3, o mig, ja comença a entendre, parla perfectament el català, i clar, té un problema greu, que és que quan arriba a casa seva no el pot parlar amb ningú més. I llavors, clar, per això entenem, disculpa, que hi ha d'haver aquesta part de que hi ha d'haver un treball familiar. Per això estem parlant d'aquest pla de xoc, no? d'aquest pla que s'hauria de fer a nivell general, però no només amb les criatures i amb les escoles, que la immersió va estar molt bé i que nosaltres la defensem molt i, a més, pensem que ha d'anar per aquí, perquè es va fer molt ben feta, sinó que, a més, aquí ara hi ha d'intervenir tot el que és els adults, les persones grans, les famílies. I quan dic les famílies, no només els pares i les mares, sinó les famílies en general, germans grans, els avis, les àvies, tiets, totes les persones que estan incorporats a la seva família, perquè si no, no ens en sortirem. Però pensem que sí. Que podrà ser.
En aquest temps de conversa queda clar que hi ha molts motius per llegir aquest llibre. No és un llibre més, tot i que hi ha una muntanya de llibres i específicament dedicats a l'educació, també se'n produeixen molts al llarg de l'any. Què fa diferent aquest llibre respecte als altres, a la producció editorial centrada sempre en educació, que hi ha molt volum que editen les editorials?
Nosaltres, el fet de que hi hagués molts llibres d'educació no ens va importar, perquè ja t'he explicat una mica d'on va venir la nostra idea de poder escriure tots aquells pensaments i reflexions, perquè a totes tres, i crec que moltíssima més gent, només faltaria, educar importa, és compartir. Per d'allò que hem sabut o que hem tingut la sort d'aprendre. I per nosaltres era important també de posar-ho sobre paper i poder dir la nostra, no? Poder dir la nostra sobre la situació actual, també, que és una mica el que hem fet, no? Sobre la pràctica educativa. I perquè pensem que una bona educació pot transformar les persones. I quan transformes les persones, transformes la societat. I pensem que en aquest llibre el que hem fet és una eina que cadascú doncs, l'ha d'agafar a la seva manera, que ens pot ajudar a repensar l'escola amb calma, amb criteri, amb profunditat, perquè parlar d'aspectes importants com aquests que hem estat parlant i d'altres, la funció del mestre, bueno, moltíssims que ens poden anar sortint.
La immigració doncs, com a repte.
Exacte, també.
Una oportunitat, també.
Com a oportunitat. Bueno, tot aquest, l'educació, la burocràcia.
Sí, l'accés.
Això, un excés de burocràcia, també un altre problema. Els mestres necessiten temps per fer pedagogia, per parlar de com ensenyem a llegir, a escriure, o com ensenyem una etapa de la història de Catalunya o d'Espanya o del món, no? I, per tant, en aquest sentit, el que vam pensar és que ens ajudava aquest llibre, doncs, a part de fer aquesta reflexió, a trobar-hi potser algunes respostes, potser no, i també a fer processos, no? Ajudar a fer processos sobre els coneixements, sobre els valors, sobre allò que pensem que es pot aplicar a l'escola. Evidentment que aquí no prometem ningú solucions màgiques, perquè no, sinó que convida això a una reflexió honesta i fonamentada des de la vessant potser més positiva, més educativa i més humana, no?
I el llibre ha fet forat perquè aquest volum, Temps per l'escola, elaborat per la Carme Ortó i la Montse Jiménez i la Coral Regí, ha comportat doncs, que sigueu convidades a la recepció el dia de Sant Jordi, aquest dijous, al Palau de la Generalitat, al Pati dels Tollers. Quan apareixen les imatges de la Diada de Sant Jordi, sempre surten els autors i vosaltres hi sereu allà.
Sí, 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 estem contentes perquè, bueno, estem contentes de diferents espais, no? Perquè també vam poder tenir la possibilitat de poder anar a la nit amb la Marina Romero al Canal 33 un dia d'aquests. Després, aquesta setmana passada, el diumenge, també va ser molt bonic perquè a Calafell, a la llibreria Papiol, fan un pre-Sant Jordi, no? Que també ens van convidar i hi havia diferents autors, 8 o 9 autors, allà davant de mar i també va ser un bueno, preciós. Hem fet ja diferents presentacions, ara en tenim una a Lleida, una altra a Palma de Mallorca, una altra a València, vull dir que d'alguna manera és amb aquest aspecte, i el dia de Sant Jordi, doncs a mi m'hauria agradat molt ser a Vilafranca, però bueno, per qüestions de l'editorial, doncs això, ens han convidat a Barcelona, a la recepció del president, amb tots els autors. Després també ens han convidat a l'Ajuntament, que també és un espai bonic, l'Ajuntament de Barcelona, i després podrem signar llibres al Passeig de Gràcia, tant a Ona com a Boliblog, que són les dues llibreries que ens ho han demanat.
Carme Ortó, gràcies per dedicar-nos aquest temps per parlar de Temps per l'escola. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Ja he trobat la manera d'aprendre a caminar. He enterrat les coses que em feien dubtar. I no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són
tantes les... Serem més forts, canta Miqui Núñez, i amb ell ens plantarem de seguida a 11:15. Escoltem com avança aquest matí a les nostres comarques i seguim amb el Tom Vilarrúbies.
Sembla que sortim volant i ens hem trencat tants cops. Hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error serem més forts. Serem més forts. I em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents. Som tantes les vegades...
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Parlament insta a aplicar la gratuïtat del peatge de la C-32 per les obres de l'R2 Sud. El Parlament ha aprovat una proposta per demanar la gratuïtat del peatge de la C-32 mentre durin les obres a la línia ferroviària R2 Sud. La iniciativa té com a objectiu minimitzar l'impacte de les incidències i alteracions del servei de Rodalies, oferint una alternativa viària als usuaris afectats, especialment a les comarques del Penedès. La proposta s'emmarca en les queixes per les afectacions recurrents al servei ferroviari i posa sobre la taula la necessitat de millorar la mobilitat durant el període d'obres. Ara serà el govern qui haurà de valorar si aplica aquesta mesura i en quines condicions durant el temps que durin els treballs. La càtedra de la UB Salut i Castells posa en marxa un cicle de xerrades per aprofundir en la salut al món casteller. La càtedra ha iniciat aquest dissabte a Vilafranca el primer cicle de xerrades sobre salut i castells, una proposta que vol generar coneixement, fomentar el debat i crear espais d'intercanvi entre el món casteller, els professionals de la salut i el territori. La sessió inaugural, celebrada al Fòrum Verge Balaguer, va servir per presentar el projecte i el calendari d'activitats d'aquest primer cicle. El director general de la Fundació PINAE, Joan Melero, refermava el compromís de la institució amb la càtedra i amb iniciatives que connecten recerca, territori i impacte social. La directora de la càtedra, Susana Jiménez, exposava les línies estratègiques del projecte i subratllava el potencial d'aquest espai per avançar en el vincle entre salut, castells i territori. La conferència inaugural anava a càrrec de Jaume Roset, traumatòleg, metge de l'esport i casteller, que va oferir la ponència Salut, Ciència i Castells. Què sabem i què ens falta saber? Reanimen un nadó de 5 mesos amb parada cardiorrespiratòria a Sant Sadurní. La policia local de Sant Sadurní va intervenir dijous passat en un avís del SEM per un nadó de 5 mesos amb possible parada cardiorrespiratòria. Segons fonts policials, en arribar al lloc dels fets, els agents van trobar la menor inconscient i sense signes aparents de respiració, iniciant immediatament maniobres de reanimació cardiopulmonar. Durant la intervenció amb el suport del SEM i després de l'administració d'oxigen, es va aconseguir recuperar la respiració espontània de la menor, que va quedar estabilitzada in situ. Segons les primeres observacions, el cas podria estar relacionat amb una obstrucció de les vies respiratòries per acumulació de secrecions. Posteriorment, la menor va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu per continuar amb l'assistència mèdica. Cal recordar que Sant Sadurní disposa de diversos punts equipats amb desfibriladors externs automàtics, DEAS, de la mateixa manera que els cotxes de la policia local. I acabem explicant-vos que hi ha jornada de portes obertes aquest dimarts a l'Escola Bressol Gotims de Moja. El període de preinscripció a les escoles Bressol serà del 8 al 22 de maig, amb dos inclosos. Per facilitar el coneixement de l'oferta educativa, les dues escoles Bressol del municipi ofereixen jornades de portes obertes. A l'Escola Bressol al Pàmpol de Sant Pere Molanta, la jornada es va fer dimecres, i a l'Escola Bressol Gotims de Moja, la jornada s'ha programat per aquest dimarts a les 5 de la tarda. Ambdues escoles disposen de places per a infants nascuts entre el gener de 2024 i el desembre de 2025. A més, en cas que hi hagi un número mínim de 5 usuaris, a l'Escola Bressol Gotims es disposa d'una aula pels nadons nascuts a partir del mes de gener de 2026. Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la direcció de les escoles al telèfon 628 50 94 42.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui és dilluns, dilluns de Tom Vilarrúbies, dilluns de jardineria. Bon dia.
Bon dia i bon sol.
Sí?
Que el farà.
Però ara com no tens la sensació que... Home, estaria bé que plogués una miqueta, no?
Bueno, jo ja no entraria.
No opines.
No, perquè això del temps ja és que arriba un moment que ja dius, bueno, que sea lo que... Sí, estaria bé que plogués, evidentment que estaria bé, però no ho saps massa bé.
No volem que plogui per Sant Jordi, evidentment, eh?
Ah, una però aquesta, però
estaria
després...
Estaria bé que plogués una mica...
Sí, però, és a dir, aquesta espècie de primavera avançada que hem tingut, amb un creixement de les herbes, amb tot... tot
les
té
herbes
com un
i les bèsties, tot.
Sí, però tot ve com... Tot té, és com un engranatge, tot té un procés, no? Ve la primavera, plou, surten les flors, tal i igual... Ara ja hem tallat els camps dos vegades o tres vegades, perquè ja ha crescut tot. Aleshores, ara ja entres en el procés. Quan ja ho has secat tantes vegades, les herbes afluixen una mica. Clar, si torna a ploure, tornarem a començar. Tot això comporta que aleshores també els insectes, els bitxos... A mi ja m'ha picat un mosquit.
Què dius ara?
Sí, senyora. L'altre dia a l'habitació hi havia un mosquit. Ja em diràs tu, bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, i penses... M'entens? Llavors és com que es destirota tot una mica, però bueno, ho superarem i ho tirarem endavant. I anem tant al tema d'avui.
Quin és?
Quina diries que és la flor més cultivada a la història de la humanitat? La més vella. La que més i més hores ha dedicat l'home per millorar-la, per hibridar-la, amb més de 30.000 varietats diferents. A més, hi ha moltes ciutats que tenen o tenien jardins dedicats específicament a aquesta planta. Val? I no només té 30.000 varietats diferents, sinó que cada any van sortint centenars de noves plantes, de noves hibridacions, val? Amb noves formes, amb nous colors, noves textures, nous aromes. Representa la passió, la bellesa eterna, la sensibilitat, la puresa i l'amor.
Quina és aquesta flor?
La rosa.
De Sant Jordi.
A veure. Ah, exacte. La rosa. El Sant Jordi la va fer servir. Val?
Sí.
Però és la rosa. Val? Aleshores, anem a parlar una mica de la rosa. La rosa és una planta autòctona, original, d'aquí.
Ah, sí?
De la zona mediterrani.
Sí, sí.
A l'origen ve de lo que és la gavarrera. Jo vaig conèixer la gavarrera perquè quan em van fer l'examen per entrar a l'escola de jardineria ens van fer un dictat. Val? I el dictat anava sobre el escaramujo. Jo pensava, què collons és el escaramujo? És la gavarrera, la rosa original, la que trobem al bosc. La rosa original que trobem al bosc és com una espècie... És semblant a un esbarzer, comptant que l'esbarzer de les mores i tots aquests, val? La flor és com la de la gavarrera. És una flor, val?
Petita, no?
Petita, amb el centre de color groc, i que s'obre i queda... Pot ser de color blanc, color rosat... I aleshores, quan aquesta flor passa, queda com una espècie de pometa petita de color vermell. Val? Aquesta pometa petita de color vermell on hi ha les llavors, si la obrim, la pelem i traiem les llavors, allò porta més vitamina C que les taronges. No sé si 70 o 700 vegades... més vitamina C que les taronges. No sé quantes, però a partir de 4 o 5 ja és molt. Val? Aleshores, amb això es fa marmelada. Si vas pel bosc i agafes, t'ho pots menjar. I si no, s'ho menjaran els esquirols, els animalons.
És bo?
Té un punt d'acidesa així divertit. Val?
Difícil,
sí.
No?
No, difícil no. Si t'agrada una mica l'acidesa aquesta, val? Aleshores, és com una pometa petita, té la mateixa forma que la poma. I les flors són iguales que les de la pomera i que els fruiters i que els cirerers i que els presseguers. Són de la família de les rosàcees. Totes aquestes tenen la mateixa flor. Són iguals. Els ametllers, un ametller florit té les mateixes flors que la gavarrera. Aleshores, els fruits, diguéssim, de les rosàcees, es poden diferenciar amb els que fan pinyol o els que fan pipa. Presseguer, pinyol, l'ametller, pinyol, i la pomera fa pipa, la perera fa pipa, però són tots dintre de la família de les rosàcees. Val? Aleshores, és una planta, per tant, que creix al bosc, vol dir que té un manteniment fàcil, a més, és una planta que surt bé de preu, que consti que de tant en tant, per exemple, quan em ve de preu, jo quan ho vaig a comprar, normalment un roset pot sortir per 6, 7 euros, 8 euros.
Parlem de preu de majorista.
De majorista, que ho puguis vendre per 10. Però a vegades vas a Vivers i tenen rosers per 30, 40 euros, i la gent els compra, que penses, conyó. Sí, també és un roser treballat amb una presentació, però clar, una presentació impecable, amb una torreta, amb un cartell, amb un no sé què, amb un paperet...
Totes les explicacions perquè funcioni...
Sí, doncs això és el que val els 30 euros. Val? Vull dir, un roser és barato, perquè a més és molt barato de produir. No és barato d'aconseguir varietats noves, perquè això necessites quasi un laboratori. Però de poder tenir rosers a casa teva, sobretot si ja en tens, és fàcil. Val? Tenim dues maneres de reproduir-lo, si volem. Tenim un roser xulo? Vale. Podem fer-ho de dues maneres. Una és d'esqueix. Val? Que, què passa? Que les varietats noves, al millorar-les, han fet que quan tu talles, el centre del tronc sigui com un suro. Hi ha com un suro. I llavors és fàcil que allò, quan ho plantes, se't podreixi. Aleshores, ho has de tallar ben a prop del nus i deixar dos o tres nusos, perquè si se't podreix un nus, quedin els altres. I l'altre és empaltar-ho. Empaltar-ho són més resistents, perquè què fas? Agafes la planta autòctona original, que es diu la gavarrera, que hem estat parlant fins ara, i li enganxes el roser que li vulguis enganxar mitjançant un empelt. L'empelt té la seva dificultat.
M'ho imagino.
Val? Però en pràctica s'aconsegueix. I llavors pots anar reproduint els teus rosers. És una planta que, si saps cuidar-la, et pot viure quasi tota la vida, per dir-ho d'una manera. Jo tinc alguna casa on tinc rosers plantats des de fa 25 anys, dels primers jardins que vaig fer, i alguns no, però alguns continuen estant allà. Hem de pensar que jo, els que plantava, eren d'un productor que hi havia aquí a Vilafranca que es deia Dot.
N'has parlat alguna vegada, històric, no?
Exacte, aquest és un històric dels rosers a nivell mundial. Era l'eminència, era el que feia els millors rosers, el que feia les millors varietats. Aleshores, els rosers del Dot, sabies que els compraves i funcionaven, sí... Oh, sí, no hi havia opció. Aquests són els rosers que jo tinc plantats als jardins des de fa 20 i pico anys i continuen estant allà. Algun ha desaparegut, val? Però tots els altres queden. On està el truco, la trampa o la manera de que passi això?
La gràcia.
La gràcia. El roser, sobretot el roser baix, és un roser que floreix a les branques noves. Una, aquesta. Dues. Igual que els fruiters, la fusta, quan el fruiter fa fusta, el fruiter deixa de produir, perquè gasta la força amb la fusta, val? I deixa de tenir la vigorositat aquella, perquè costa, cada vegada, diguéssim, que costa més la circulació de la saba, val? I el funcionament de l'arbre. Hem de pensar que són plantes que les castiguem bastant amb la poda. Aleshores, sempre pateixen. El roser, el truco és que no faci fusta. Que no faci fusta, com podem saber quan fa fusta i quan no? Pel color del tronc. El color del tronc, si és verd, val? Evidentment, té fusta, val? Però no ha fet escorça, no lignifica. Val? Està lignificat només a dintre, però al voltant encara és verd, encara és tendre. I la part que la pell és de color marró vol dir que ja ha fet escorça, vol dir que ja lignifica, vol
però
dir que allà...
un roser de 25 anys té escorça, té fusta, no? És inevitable, no?
No? El tema està com el podes. I aquell roser cada any, tot el que és fusta, a vegades te'n queda, evidentment que et queda fusta, però has d'anar traient aquella fusta. A vegades hi han branques que tenen 3-4 centímetres de gruix. Si a costat tens una de color verd que puja amb una força, a més ja ho veus com broten des de baix les branques que surten amb força i les branques que tenen la fusta, que són branques que ja tenen com dues brocades, per dir-ho de... dues o tres brocades, per dir-ho d'una manera. Vol dir que ha brotat un any, ha brotat un altre i ha brotat un altre. Té tres brots. Això ho hem de treure, ho hem de tallar de baix. Evidentment, si no té un brot de color verd, no ho tallaràs, perquè si no, no quedarà res.
Et queda sense roser.
Però ho has d'anar muntant i l'has d'anar castigant. És a dir, jo ara, per exemple, podo el roser, deixo les branques de color verd, que la pell és de color verd, amb el seu brot. Val? Això és el que ens florirà aquest any. És com moltes plantes que floreixen a les branques de l'any. Llavors, allò que ens brotarà, que és verd, que té força, que la saba corre amunt, farà una florida collonuda. Consell número 50, per dir-ho d'una manera, per dir un número, eh? Quan la flor s'ha pensit, es talla, no es deixa que faci el fruit,
sí,
perquè no gasti energia fent el fruit. I una mica l'incitem a que torni a florir. Però, clar, ja ha fet...
No l'estressem?
Eh?
No l'estressem d'aquesta manera?
Aquestes plantes són per estressar.
Poden amb tot.
Sí.
Val?
Sí, és una mica el que hem explicat a vegades, que com més una planta, si vols que floreixi, per exemple, a Galícia, que em sembla que ho hem explicat, que tens fruiters i tens uns camps bons, amb bon drenatge, amb bona terra, bona pluja, bon de tot, clar, la planta diu, pa què me voy a liar a fer fruita i a fer flors i donar una producció gran? Va fent. Aleshores, m'explicava un arborista que allà, a casa seva, agafaven els arbres i els picaven amb un pal.
Per estressar-los.
Claro. Claro, perquè llavors l'arbre diu, hòstia, cuidado, que aquí van maldades, no?
Hi ha perill.
Hosti, si hi ha perill, jo la meva funció quina és com a arbre? Reproduir-me.
I espavila.
I espavila. Agafa, pim-pam, i fa flors i fa fruita.
Com som, els homes?
Bueno, com, molt pitjor.
Com que estiguem fruiters i rosers, sí, pel nostre gaudi.
Sí, aleshores, a l'hora de podar, deixem aquella branqueta verda. Aquella branqueta verda ens en farà una, ens farà les flors, traurem, i aleshores segurament podrem tenir-ho un altre any amb una altra brocada, que també ens farà, però quan ja tingui massa fusta...
El tercer tocarà eliminar-la.
Comença a ficar-se malalt, ja no brota bé, ja és una mica un rotllo. Pam, pam. Fora i tot brot nou. Sense pietat.
Ja ho veig.
Que quedi a 30 centímetres. Jo per això vaig perdre una feina, eh? Vaig perdre una feina.
La mestressa no ho va veure clar.
No, perquè eren francesos i tal i qual, i eren homes rosales, i li vaig dir, mira, jo vaig aprendre a podar rosers a la Rosaleda de Cervantes.
Quin pedigrí.
Rosaleda de Cervantes, que és sortint de Barcelona de la Diagonal a mà dreta. No en podaves un matí, en podava 150 o 200. Amb un tio que anava a dir, no, això així, això així, això així. Vull dir, ja ho has fet.
I saps el resultat que hi ha.
És lo que hi ha. I aquella, aquella dona, bueno, va veure allò, va fotre les mans al cap.
Va dir, ni parlar-ne, no?
Bueno, tu quants anys vols els rosers? Que no sé què, i no t'ho penso pagar. I li vaig dir, pues saps què? No em paguis, però no em truquis mai més. Ves a prendre pel sac. Pum, i me'n vaig anar. I era una gent... Bueno, és igual. No ens hi posarem, amb això.
Que t'haguessis guanyat bé la vida, no?, si haguessis continuat.
Sí, però me l'haguessin amargat. I a vegades és millor viure feliç que no pas guanyar la pasta, saps? Sí. Aleshores...
Aviam, estàvem al Consell 50.
talla la rosa,
talles
com marcida,
les roses,
sense pietat.
Sense pietat i que et quedi el roser a 30-40 centímetres de terra. Al tàntum, el roser d'emparrar. El roser d'emparrar floreix a la branca de segon any. Aleshores, seria el mateix, però en vez de tallar la brocada, aquella branca verda, en vez de tallar-la a 30-40 centímetres del terra, la deixem i la lliguem. Per tant, no és un roser d'emparrar, sinó és un roser que l'estem deixant amb les vares llargues i l'emparrem nosaltres, perquè si el deixes emparrar no s'emparrarà, caurà. Ets tu que el deixes. Què passa? Que aquestes branques llargues, al cap de 2 o 3 anys, tenim allà un tronxo de llenya de color marrón, allò s'ha de treure. Sense por. Pam, 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 ja brotarà. Val? Si tu vas fent això, vas incitant el roser a que tregui branca nova. Si no ho fas, ell es relaxa,
es
fa els seus troncs, pim-pam, i s'acabó. Val? Va, seguimos. Para bingo. Tipus de rosers. Tenim el silvestre, que serien la gavarrera, que això també hi ha, a vegades hi ha gent que ho cultiva, perquè fa una floreta, bueno, amb jardins així com més salvatges.
És més poca cosa, no, sí, la flor aquesta?
Sí. I aleshores tenim els de flor gran, que són els híbrids de té, que és aquesta flor, que és el pal amb la flor aquesta grossa. Tenim els floribundes. El floribunda repeteix, floreix repetidament, va fent des de la primavera fins a la tardor. Fa flors més petites i agrupades amb uns raïms, que n'hi ha vàries. Aleshores, hi ha la rosa de patí, que és igual que el floribunda, però més petitet. Hi ha els miniatura, que són els de pitiminí, val? Que aquest, el que en tenia de molt bons, era el Pere Dot, que era aquest senyor de Molí d'en Rovira, que feia els rosers. Jo me'n recordo quan vaig entrar a treballar a la jardineria Jové, que tenien un roser de pitiminí petit que es deia Perla d'Or. La floreta era petita, com dels clics de Famòbil, eh? Però era preciosa. Era una coseta tan petita, però era tan perfecta. Vull dir, amb aquella coseta et podies fer unes arracades, el que passa que se't pensien. Però era guapíssima, era superxula, a mi m'agradaven molt. Era com un bonsai, no? Sense ser bonsai. Després en tenim uns que són interessants, que són els entapissants, que són rastreros.
Ah, sí?
Que van pel terra, val? Sí, a més fan unes florides de color vermell, de color rosa, hosti, molt xulos. Evidentment, els enfiladissos. Els enfiladissos a mi m'agraden molt i, a més, fan molt bon olor. I m'agraden molt perquè moltes vegades no cal que t'acotis per olorar-los. Vull dir, t'acostes allà i fa el seu aroma. Jo vaig intentar caçar Tu has vist la pel·li del Perfume?
Sí.
Però jo era el mateix, però una mica més civilitzat.
I he llegit el llibre del Patrick Suskin.
Però vaig intentar de captar, de poder captar, i em passava amb els rosers i els jasmins. I, hosti, no, evidentment és un ofici. És com que fas pa i et cau a terra i et trenca un dit, doncs el mateix. No es pot caçar l'olor si no en tens una mica d'idea. Vaig fer una cosa que va... Bueno, és igual. Va quedar com un moc estrany. Després hi ha els de flor plana. Els de flor plana és una flor senzilleta, llavors queda com plana, però grossa. Val? Després hi ha els de copa. Val? Que els de copa és que la flor fa una flor oberta, val? Que pot ser senzilla o doble, en forma de copa. I després hi ha la de punta, que seria la que s'assembla més a la del Sant Jordi, que és una rosa que fa la flor i acaba en punxa. I després hi ha, bueno, el de forbina, la rodonida, la de roseta, la de pompó, val? I després hauríem de parlar de les malalties, però em sembla que se'ns acabarà el temps.
Se'ns acaba el temps i jo et vull preguntar...
Va, dale.
Totes aquestes roses de Sant Jordi que regalarem, que rebrem, truc per aguantar-les uns quants dies més.
Bueno, el truco de la iaia.
L'aspirina.
L'aspirina, pim-pam, ho fiques allà i que sigui el que Déu vulgui.
Sí, no no te'n refies massa.
Bueno, perquè ja és planta que ve molt tocada. Molt tocada perquè aguanti fins al dia que la vens. A la que la treuen del cercle amb aquest que ha estat
Amb càmera.
Amb càmera i com dir-ho, estar en un lloc esterilitzat i completament amb unes humitats, amb unes temperatures concretes, amb unes neveres. Clar, tu a les 12 del migdia aquí, el dia de Sant Jordi, quan faci sol, 20 no sé...
20 i escaig graus, sí, sí.
20 i escaig graus, escolta'm, un potet amb aigua, una aspirineta a dintre i, escolta, anar fent. Més que res,
que duri,
no tingui
que
mal
duri.
De cap. Sí, sí. Sí.
Sense més pretensions.
Sí, en el fons és més important el detall que no pas la flor. Vull dir, no... Si es vol provar de fer un esqueix, si algú s'atreveix, però bueno, més folclòric que res.
No cal gastar energia.
A vegades no. Però jo penso que el folclore és important i no s'ha de perdre. Si algú... com a l'abet de Nadal, eh? Vull dir que de cop et trobes un que et diu no, no, aquest abet el vam comprar per Nadal i ens ha viscut. I penses, buah! Molt bé.
Doncs gràcies per parlar-nos avui de la Rosa i que tinguis un bon Sant Jordi.
Igualment.
Adéu, Ton.
Adéu.
Tinc petons amors i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc.
Tot el que ens queda de Ginestar és la cirereta final d'aquesta segona hora, una mica de publicitat, el butlletí de les 11, i seguim amb l'anàlisi i la reflexió que ens aporta Pere Martí al Feinejant.
Que penso que no podré més i el món perd el pols amb la pena. Em moro per viure sense mirar el temps, que no sigui tan complicat, que quan no tens res...